Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco des del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Bueno, pues es evident que la distància, la tranquil·litat, la seguretat, la sensació de que la quarta plaça era segura i ningú te l'anava a limpiar, ja no és tan segura. Al Villarreal li toca avui guanyar en un partit de dilluns en el que ja sabeu lo que significa, lo que suposa, lo que canvia, que la dinàmica que és diferent, que la gent no va igual, que les sensacions no són les mismes. Bueno, lo que siga. Avui el Villarreal necessita guanyar. Primer per a parar una ratxa de 4 partits seguits sense guanyar. 4. 3 derrotes i un empat. Segon, perquè els que li perseguissin al final algun dia tenien que guanyar i, a més, mira, el Betis de Don Manuel ha estat capaç de guanyar en un camp en el que ningú pensava que ho faria. I tercer, perquè per a que el Villarreal tinga la tranquil·litat i la seguretat de que pot alcançar l'objectiu, com sempre vos dic, no tens que donar peu al dubte, no tens que donar peu a la por, no tens que donar peu a les males vibracions. N'hi ha que mantindre esta tranquil·litat que tenim, esta seguretat i esta sensació de que el Villarreal és millor que els seus perseguidors i que pot mantindre la distància que ara té sobre els que li persegueixen. I per a fer-ho n'hi ha que guanyar a l'Espanyol. I no serà fàcil. Primera, perquè l'Espanyol ve de no guanyar durant tot el que portem d'any. I els equips que no guanyen mai, algun dia ho fan, sempre. És impossible estar tota la vida sense guanyar. Algun dia canvia. Segona, perquè estos partits de dilluns per al Villarreal són estranys, raros i sempre es passen coses. L'últim va ser contra l'Espanyol i no el vam jugar, el van ajornar per la Dana. Tercera, perquè, per lo que siga, si guanyem avui, tenint un partit per jugar, la resta se'ls baixaria el suflé, és a dir, aquesta sensació que tenen de que ara te poden alcançar, de que te pots equivocar, de que somos mortales, de que el Villarreal no va ganar a nadie hasta el final. Guanyes avui i tot aquest discurs se'n va a cap puesto. Així que és un bon moment per a que el Villarreal pegui un cop damunt la taula. Fàcil no ho tindrà. I no ho tindrà perquè té baixes, perquè no està bé, perquè no estem competint bé, perquè l'equip li està costant. Però també, com vos dia, lo de l'Espanyol. Si ells fa un temps que no guanyarà ningú, nosaltres també portem un temps en el que, per algun moment, la cosa canviarà. En lo esportiu, el gran dubte és saber si Gerard estarà o no estarà. Jo no les tinc totes. No les tinc totes perquè escoltar a Marcelino parlar de Gerard diumenge de matí, no sé, escolteu-lo vosaltres. Parla de les baixes i de com està.
Bueno, Tomás seguro que no va a estar porque todavía no ha hecho trabajo en plenitud con el equipo. Ayoce ha ido progresivamente incorporándose al grupo y veremos y decidiremos hoy después del entrenamiento si ya está disponible o es más prudente. Sobre todo porque así lo piensa el futbolista que no se encuentra en plenitud, dejarlo pues algún tiempo más y ya valoraremos el resto. Pues bueno, aunque ha habido algunos jugadores que han tenido algunas molestias a lo largo de la semana y no han podido entrenar como el resto del grupo, creemos que vamos a disponer de todos.
Gerard Moreno entonces también, ¿no? Que se me había olvidado preguntarte.
Sí, Gerard Moreno y Sergi tuvieron algunos problemas durante la semana. También, bueno, pues yo creo que con algunos jugadores tenemos que ser lo suficientemente prudentes y analizar las cargas con, digamos, todo lo profundamente que podamos para intentar evitar lesiones, ¿no? Y bueno, en principio yo creo que la previsión es que entrenen todos estos jugadores de los que estamos hablando. Repito, menos Tomás Partey, que todavía no está en dinámica total de grupo.
Todos son Ayoce, Gerard,
Sergi
Cardona. ¿Qui queda alguno? Perquè ni Costa ni Caguala conten. Tots isos.
Foy tampoc.
Tots isos. Claro, ara mateix no sabem, perquè s'ha portat tancada, si estos futbolistes han acabat de fer la sessió completa o no. Ara mateix no tenim una seguretat completa de que Gerard vagi a jugar esta nit. Ara mateix no tenim ni la seguretat ni la confirmació de que això vagi a ser així. Claro, que no jugui Gerard ara mateix pel Villarreal és un problema, perquè és el futbolista més desequilibrant, el que més futbol té, el que més pot donar-te futbol com per a superar, per exemple, un equip rival que se tanque, que te doni la pilota i que te vulgui sorprendre a l'espai. Pues tindrem que esperar a l'alineació. Jo crec que Marcelino ha jugat més a amagar i a no amagar, saps? A d'on està la bolita, d'on està la bolita, que una altra cosa.
De 9.45, de 9.50.
Qui creus tu que juga avui contra l'Espanyol?
Junior, Mourinho, Rafa, Renato, Cardona, Gueye, Parejo, Moleiro, Pepe, jo crec que juga Gerard i Mikel Tatxe.
Si no juga Gerard, Buchanan cauria a la dreta i Pepe seria el segon punta, crec jo, no?
Sí.
Jo crec que això seria la possibilitat. Pues anem, a missa incògnita estem. I la veritat que no és poca cosa. Amb la baixa de Foyt per a molt de temps, amb la baixa de Pedraza perquè està sancionat, amb els dubtes d'Ayoce i Gerard que no estan molt catòlics, amb la sensació de que n'hi ha futbolistes que no estan, diguem, a missa xispa que sí tenien. Pues amb tot això n'hi ha que guanyar l'Espanyol. Com siga. N'hi ha que guanyar este partit, n'hi ha que sumar estos tres punts, perquè després de la jornada d'ahir, com queda la classificació en el futbol patrio?
El tercer és l'Atlético de Madrid en 45 punts, ara mateix a dos partits més que nosaltres, el Villarreal és el quart en 42 punts.
O sigui, el Villarreal si guanya empata l'Atlético de Madrid en un partit menys.
En un partit encara per jugar. Joder. El cinquè és el Betis en 38, també té ara mateix a dos partits més que nosaltres, el sisè és l'Espanyol en 34... El séptim és el Celta en 33 i l'octau és la Real en 31.
Si tu guanyes este que te resta i guanyaries al camp del Llevant, jo diria que pegues un cop damunt la taula increïble. Però n'hi ha que guanyar-los. I el Villarreal recorda que en porta 4 seguits. Que sí, que la Champions no hi ha que juntar-la, com diu Marcelino i totes aquestes coses. Però este és el partit. No fa molt de mal temps, per tant jo espero una vesprada nit tranquil·la, ja no fa tant de fred, no plou, és dilluns, n'hi ha gent que no pot venir... Però avui és el dia, Rubio. Hi ha que guanyar a l'Espanyol com siga. Que poc m'agraden els partits del dilluns, tio. En lo futbolístic. Però és el que toca. I hi ha que afrontar-ho de totes les maneres possibles per sumar els tres punts. I jo el pàlpit que tinc i la sensació no és bona. No és bona perquè a l'equip no el veig bé. Veig que necessita reafirmar-se, recuperar a gent, que n'hi hagin futbolistes que recuperen en el físic i sobretot que recuperen la capacitat de fer de mal i de desequilibrar. Necessitem que Moleiro torni a enxufar-se, necessitem que Pepe acabe alguna jugada i que les jugades que acabe generen perill de veres, que Parejo mantinga el ritme de Pamplona, que Gerard estiga, que Ayoce se recupere d'una de totes. Necessitem que l'equip torni a sentir-se superior al contrari, cosa que últimament no ho veig. Però tinc fe. Tinc fe perquè tens un bon tècnic i tinc fe perquè tens bons futbolistes que poden aportar i ajudar com per a canviar aquesta dinàmica. Per cert, dels nous no jugarà ningú dels dos. Un no està ni convocat. Alfon González crec que li queden 3 setmanes. I l'altre va dir Marce que lo normal, que no anem a ficar-lo el primer dia a jugar. Claro, jo en això sí que tinc clar que a favor del Villarreal Club de Futbol no sé si s'entén mal o s'explica mal o no se diu com toca o se fa difícil entendre-ho, ¿vale? O sigui, el Atlético de Madrid, per exemple, ha fitxat a Ademola Lookman, ha pagat 45 quilos per un tio que està jugant i és titular en el seu equip. I com a reforç pa ficar-lo ja, perquè el davanter que té, que li va costar, segons ells diuen, 95...
Segons Guardiola, 120.
Segons diu el City, 135... 135 quilates no està fent res. Està fent-se una Ayoce este any també, però sense lesionar-se. Per tant, com s'han assustat perquè el bueno que els ha costat 130 quilos no està tirant-ne una dins, se n'han comprat un altre de 45 quilates. El Villarreal jo crec que en este mercat d'hivern el que ha fet és reforçar situacions. No ha anat a buscar futbolistes titulars indiscutibles per entrar a jugar ja, perquè no li feien falta. A on han fitxat a Alfon González està Moleiro. És més, el Villarreal, per com a club, s'haguera quedat a Thiago Fernández. Que el tècnic no li ha entrat per bon ull o no ha vist que estiguera en condicions i ha dit porteu un altre i han portat a d'este perquè en el Villarreal també se li tenia certa fe, bueno, però Alfon González no ve per ser titular indiscutible, ojalà. Ojalá Isca y a la primera que pille falla gol, a la segunda falla gol, a la tercera falla gol, a la cuarta falla gol y a la quinta falla gol y asistencia de gol, porque entonces jugará y Moleiro no jugará. Que un dubte. Y en el caso del lateral, han fichado al lateral, pero si necesiten solventar problemas y pasa algo en el centro de la defensa. Pero ahora mateixa, el sustento del equipo en lo que queda de segunda vuelta, ojalá este chaval, Freeman, aparega y siga un pepino, un avió, y desde el primer día digan, hostia, fiqueulo, que es Maradona renacido en la banda derecha, el que van a jugar son Mourinho y Pau, y cuando fallen falta, ustedes dos van a ir al central, y para sustituir la ausencia de Pau, se ha buscado a un chaval jove que ya volían comprarlo, pero a futuro, porque en el Villarreal creen que en lo que ni había y en lo que ni ha, en una competición dona para competir hasta el final. O sea, no han fichado futbolistas para que siguen titulares y lleven el lloc al que están. Porque también os pregunte, si están B, claro, ¿qué vas a fichar? ¿No? Si ya tens un central, podrías decir, porque se ha fotut foit, sí. Pero han volgut arreglar aixina porque no habrán visto un central que puga vindre y que puga fer ese paper. Porque claro, al final, si se fot foit, per més mal que ho facin, si porten tot el punyetero any entrenant, tot el punyetero any jugant en defensa, tot el punyetero any peleant, qui va jugar? Veiga i Rafa, no? Si ho fan mal, però si tot l'any han sigut els dos que estan ahí, tens que ficar a ixos. Home, sí, si pogueres fitxar a Demola Lukman este, o a Kisora, o al Hanco este a l'Atlètic Madrid, o no sé, dime un central bo que estiga jugant, que siga Maradona.
Pubil, no? En l'Atlètic, que el gasten de central.
Sí, a qui siga. Claro, que sí, que dius, joder, han fichat un tío que está lesionat. Vale, sí, vas fichar un tío que está lesionat. Però ells han fet els seus càlculs. Fichat sobre les seves necessitats, sobre el que creuen que tenen que solventar el que queda a la segona volta. Veurem si s'han equivocat. A mi no me preocupa tots els que han vingut. A mi me preocupa que els que estan tornen a ser més o menys el que eren. No?
Sí, no, a veure, ho portem parlant ja molts dies de Micautatge, de PP, Buchanan més o menys aguanta, Comesaña, Moleiro, hi ha molts que tenen que tornar a ser el que eren.
Que pegar un pas. Ara escoltarem a Marce. Marce diu que si no tenim partits entre setmana i mos han llevat de damunt la losa ixa de i que mal ho habéis hecho la Champions, i que mal ho habéis hecho la Champions, i que mal ho habéis hecho la Champions, no? Si mos llevem això de damunt, l'equip se alliberarà, tindrà més descans, recuperaràs efectius, físicament tindràs menys problemes, esperem, i això ens pot donar més frescura. Jo crec que sí. O sigui, jo sincerament crec que el Villarreal és el favorit per a la quarta plaça. I crec sincerament que si ens va bé tot, i ara notes una nova... Claro, perquè si comences a acumular històries, lesions, jugadors que no arranquen, doncs pues no. Però que en el que teníem, jo crec que en el que teníem, l'únic que me preocuparia a mi era quan se va fotre foit, perquè és difícil de substituir, i sobretot perquè per efectiu usted deixa un poc tocat, però bueno, tens els xavals del B, que sempre poden cobrir una absència i un problema.
Estan en playoff, és del B.
Sí, estan en playoff. És de David Albelda. Van guanyar ahir gol de José Lillo Gaitán. Golazo, per cert, eh? Vaya chicharrón. Ojo, Albelda, que li han canviat l'equip a mitjà camí, que li han canviat els dos bons a mitjà camí, que li han llevat el tio que feia els gols, que li han llevat el tio que generava els gols, que li han portat, sí, reforços, però... I està ahí, eh? Quan porta sense perdre?
8 partits seguits que no perd, el B.
8 partits seguits que no perd. No està mal. Bueno, que a lo del primer equipo, que n'hi ha que guanyar-li l'Espanyol. Per cert, de l'Espanyol, que sabem? No venen ni Romero ni Terrats.
Ni Romero ni Terrats.
Parlava Manolo. Manolo és el tècnic de l'Espanyol. Sobre Romero i Terrats. Dia que era caríssim que jugaven Romero i Terrats.
Sí,
no?
Molt car.
Pues, tot és car en la vida.
Ni Terrats ni Romero aniran convocats demà a Villarreal. Bueno, de fet, avui, després de l'entreno, els dos tenen una clàusula que és molt elevada. I ni el club ni jo considerem adient pagar-la. Crec que és un dineral, perquè no parlem de 30.000 euros ni res per l'estil. És bastant elevada i considerem que és millor no pagar-la per un partit. També perquè el missatge que li envia als altres jugadors del planter no és bo en aquest aspecte. I bueno, pot condicionar perquè Romero és un jugador que tots sabem que està a un nivell molt elevat, però bueno, creiem que José Salinas té nivell per poder suplir-lo. De fet, el problema de José Sainz, que té potser el millor lateral esquerre de la Lliga per rendiment ara mateix. Però José Sainz, jo estic convençut que demà farà un molt bon partit.
Que és caro i que damunt envien un mal missatge a la resta, no? Si paguen perquè jugui un jugador, tenint el suplent, no?
Si tu pagues una barbaritat perquè jugui un jugador, el suplent dirà no me fiquen ja ni en els entrenos, quasi.
Bueno, quan estiga de baixa l'altre, no? Si l'altre és molt bo, molt bo, Rubio, sempre hi ha que ficar el bo. Per cert, els companys del diari Marca expliquen avui que el Villarreal havia dit o haguera dit no a 30 quilos en este mercat d'hivern. O sea, que ha vingut algú a comprar a Carlito Romero i el Villarreal ha dit que per 30 quilates que no. Jo ja vos vaig contar el que hi havia, el que diuen el club, el que diu l'entorn del futbolista, el que diuen a tots els que preguntes. No? I és una. Que la idea de les dues parts, el futur no el saben, és que l'any que ve Romero siga el lateral titular del Villarreal Club de Futbol. Això ha propiciat que Pedraza se'n vaja. Que, per cert, jo, tot això me pareix molt bé, però jo crec que el futbol, com la vida, té uns còdics i una manera d'actuar i de fer les coses que crec que fan que tot vagi millor i que tots funcionen millor. Per exemple, ho veig ara en els polítics, no? O sigui, que els polítics siguin ultres en les xarxes socials, o sigui, les xarxes socials està perquè els ultres siguin ultres i perquè els que fem el jalipolla, fem el jalipolla. Però que els polítics i la gent de nivell, la gent que té un càrrec, la gent que té una responsabilitat, la gent que té que donar imatge dins del seu treball, dins del seu ofici, dins de la seva responsabilitat, obligatoriament té que respectar aquests còdics. I en aquest país, últimament, ningú respecta els còdics de res i damunt hi ha gent que es jaleja. No, vostè té que callar, té que aguantar la crítica i té que ser professional i té que ser respectuós. Pues això és igual. O sea, a mi me pareix molt bé que el director deportiu de la Lazio isca i diga que ja està fitxat Pedraza. Si vos doneu compte, el Villarreal té i ha tingut un milió de futbolistes fitxats, i això m'ho puc assegurar jo, enginer, i mai de la vida, mai heu vist a ningú del Villarreal eixir i confirmar que un futbolista que està en un altre club jugant i competint vindrà així. Mai. I jo moltes voltes he discutit amb ell i ha dit, hòstia, perquè no ho dieu si ho sap tot el món, ho diu l'entorn, ho diu hasta la família, ho diu hasta el cunyau si està buscant casa. I sempre diuen el mateix. No. A on juga? En el X, no? Hi ha que pensar en aquest club, en els aficionats d'aquest club i en ell mateix. Joder, hi ha que respectar, està jugant ahí. Quan acabe d'ahí, direm que està així. Bueno, pues, lo que va fer l'altre dia el tio de la Lazio és una falta de respecte. I és un mal professional. Un mal professional i una falta de respecte. Primera, perquè el jugador no és teu. No és teu. El jugador és del Villarreal. I està jugant en el Villarreal. I és professional del Villarreal. I és una falta de respecte. Que, bueno, a mi me dona igual, eh? A mi això igual me dona. Lo mismo me da que me da lo mismo. Però perquè vos dia, no se deu fer aquestes coses. No se tenen que fer aquestes coses. No? Entenc jo. Però bueno, era una altra història. El Villarreal i Romero tenen un acord, perquè pensen que l'any que ve Romero serà el lateral titular del Villarreal, Jura Cardona. Tenien que elegir, tenien tres, Romero, Cardona i Pedraza. Pedraza i Romero tenen el mateix representant. El representant de Romero, el Villarreal, li diu que vol que vinga Romero així i que si renova, se'n va l'any passat a l'Espanyol, té que pujar la clàusula a 45 quilos. I que no el volen vendre. No el volen vendre ara, perquè creuen que és un futbol... Primera, és un tio de la casa. I si torna, és una bona imatge per la casa. Segona, creuen que si juga així i juga al nivell del que està jugant allà, podran augmentar, si poden, renovar-lo i augmentar la clàusula. I si no, vindrà algú i pagaràs 45 quilos. I ara contaven els de Marca que han dit que no a 30. Jo no ho sé, ho preguntaré, però si ho diuen serà veritat. Damunt el que ho escriu, que és Diego Picó, té bona relació amb l'entorn del futbolista, per tant, deu de ser veritat. Tu hagués venut a Romero un giner per 30 quilos?
No.
Pues eso. I per tant, el Villarreal Club de Futbol té aquesta idea, que després el futbol te porta a saber que, claro, si ara el Betis mos passa, quedem el 5, tenim 215 quilos de pressupost, tenim un que està que no va, un davanter que no me'l compre, m'ha gastat 30 quilos en un, no ha pogut vendre ningú dels que perquè no ho han fet bé en esta segona volta, necessite recuperar 50 quilos perquè si no estic en dèficit, pues igual te toca vendre. Però com vos passaria a vosaltres si teniu un treball i hores extres i viviu justet en el treball i les hores extres i vos foten les hores extres? Pues o talles la llum, o talles l'aigua, o deixes d'eixir, o te busques un altre treball. Però pagar n'hi ha que pagar. ¿no?
Sí.
Pues eso. Per tant, jo crec que no van a vendre'l. Però, si venen en tampoc, també diu l'entorn del futbolista que ells tampoc se'n volen anar. Que ell sap que sí, ara té una bona oportunitat. Perquè Romero dirà, si Villarreal juga a Champions, soc el lateral titular de la Champions, pues és un pas més. I un pas més important en la seva carrera. I el que ha fet el Villarreal així és, te dice a Romero, te dice a Terrats, no me pagues tot el que toca, però no juguen contra mi. No? I si juguen contra mi, me pagues. No?
Sí, sí, a veure, al final fiques una clàusula i entenc que, a veure, com ha dit Manolo, a lo millor és una clàusula que no val la pena pagar-lo, no? Si, pues fuera, si fuera una final i t'estàs jugant salvate...
Pues l'any passat l'anaven a pagar, eh? Te recordes que l'anaven a pagar, no? Recordé que anaven a pagar-la. Lo que pasa que no se va jugar el partit. Però quan estaven en el ganxo i necessitat, pues dius, vaig a pagar. Perquè me fa falta pagar, com siga. Quin 11 pot presentar l'Espanyol esta nit
així? Sí, Dimitrovic de porter, El Hilali, Calero, Cabrera i Salinas a la defensa, al mig Urco i Lozano, per davant Dolan, Milla i Expósito i el davanter Roberto.
Partit dificilíssim. Per a mi, dels més difícils de tots. Dels més complicats, dels que més por li tinc. Però bueno, ojalà vaja bé. Tenim equipo, futbolistes i capacitat i qualitat per poder guanyar-lo. I ganes de competir també. I ganes els futbolistes de canviar un poc el pas, crec que també les tenen. I la segona part de Pamplona per a mi és un pas important per a un equip que venia en una mala situació i ha estat capaç d'alçar el cap. Per cert, tenim horari per al partit del Barça.
Sí, el dissabte dia 28 de febrer a les 4 i quart.
Dissabte 28 de febrer a les 4 i quart.
I anava a dir-te, i tenim horari per al partit de Getafe.
I tenim horari per al partit de Getafe, que l'han canviat.
Sí, és el dissabte 14 a les 4 i quart.
A Getafe no podeu anar perquè no n'hi ha entrades, perquè el Getafe està reconstruint-se el camp i no n'hi ha entrades pues, per als visitants.
Jo segur que ja havia pagat el tren.
Pues 100 euros val l'entrar. El tren, si el tren no arribarà, xa el tren, diu. Pues que s'hagi pillat un tren d'un dia antes, perquè conforme estan arribant els trens i les vagues que n'hi han, igual arriba i el partit s'ha acabat, eh? No ho dic de broma, eh? Mira, mira si t'ho dic fàcil. El Villarreal sempre va en tren. Saps com va a Getafe este any?
Sí, que ho sé, sí.
En avió. En avió.
Ah, espera, que queda un altre calendari.
Vale.
Que el Villarreal Celta no és el dia de 9 d'abril, és el 26. Perquè han canviat la final de Copa.
Claro, al canviar la final de Copa, mos camperixen, entonces no hi haurà jornada el 9 d'abril.
Claro, el 9 d'abril no hi haurà jornada i el 26 sí. Lo que fa que el Villarreal realment jo dos partits seguís fora de casa.
Que serien?
Anirà a Sant Mamés, anirà al camp de l'Oviedo i vindrà al Celta. Cosa que no era aixina quan se va sortejar el calendari.
Quan se va sortejar el calendari era d'una altra manera.
Claro, era Athletic Club, el Celta en casa i l'Oviedo fora. Ara és, han canviat i el Villarreal jo dos seguís fora.
Bueno, pues això, estan cobrint de glòria la Lliga últimament, eh? Estan tirant,
sí, este fin de setmana ha sigut gloriós.
Estan tirant tirs, però vamos, a tot lo que se mueve. Així Cazorla dient que la diferència entre la Premier League i la Liga és brutal.
Com un cotxe que puguem tindre nosaltres i el d'Alonso, l'Aston Martin.
Jo sempre dic el mateix. Jo la Lliga crec que té moltes coses bones i que ha aconseguit que el que jo coneixia abans, que això sí que era un despelote, un desmadre, i si era ridícul, i si era... Vamos, lamentable, y que no se podía sostindre, ni sustentar, ni aguantar, ni soportar de cap de les maneres, pasar a tindre cert punt de serietat. A partir d'ahí, jo crec que la Lliga Espanyola té un gran problema, que té nom propi, el Madrid i el Barça. O sea, nosaltres tenim un problema serio. No podem pensar que som tots iguals quan per naturalea n'hi han dos clubs que són conscients, saben per tot que no són igual que el resto, que no se'ls va tractar igual que el resto i que van a tindre tot allò que el resto no té. En tots els aspectes. Horaris, econòmic, contrats televisius, decisions, àrbits... No. Viuen en un món paral·lelo, en un món diferent. Clar, trobar un equilibri per tots, sent conscients que hi ha dos clubs que desbaraten això sempre i que no vas a tindre cap possibilitat de trobar un equilibri, per més que ho busques, per més que ho treballes, per més que... Me dona igual, pues puc assegurar, no té solució, a partir d'ahí ja vas condicionat. I la segon part és que falta un punt de serietat en certes coses. Per exemple, lo de l'altre dia. És fàcil, lo de l'altre dia. Vostè canvia el césped, no arriba, perdes 3 punts. El dia que passa això, s'acabarà la tonteria, i la gent canviarà el césped quan toca, i si no puc canviar-lo, buscarà el camp alternatiu i diràs que no puc canviar-lo, me'n vaig a jugar fora de casa. Però com tenim ese marge de que tot el món pot acabar jugant en ese marge, i, per exemple, el Barça, joder, el Barça ha jugat en tres camps diferents, en tres camps diferents. Tres camps diferents, no?
Esta temporada sí, en Montjuïc, en el Mini i en, vale, i en el Camp Nou.
Una lliga sèria li agrada idea, a mi no me mareja vostè. Vostè juga en un camp, i si no l'acaba, pues juga tot l'any en ese camp. I quan l'acabe, se'n va a l'altre camp. No? No, ara sí, ara no poden, ara los no sé què, ara me gente, ara menos, ara ui, no puc, ara sí que puc. Vale, pues a partir d'ahí, sempre, és lo que m'expliques sempre. Mira, és lo que m'expliques sempre. A ir... Atlético Club de Bilbao Levante. Expulsen a un tío del Levante, que es una broma. Li pega una pata un tío del Atlético Club.
Paredes.
Es, tú la veus, y es la pata de Renato Veiga, ¿no? Cocina germana,
va,
vamos.
Va por ahí,
vamos, hermana gemela, amarilla. Amarilla, ¿tú la has vista?
No vaig veure la segona part, pero he visto la repetición.
Vale, sí. Tú ves la entrada, ¿qué te pareix?
A ver, yo te torno a decir, yo ni si jugués trauria graga.
No, no, pero dona igual, ¿qué te pareix? ¿Es o no es la mateixa?
Molt pareguda.
No, no, mireu-la, busqueu-la. És la mateixa. És la mateixa, Joà. Jo ho vaig dir el dia que va ser en Renato, va dir, és roja, vale, és roja. Però que siguen roges totes. No perquè siga la Mini, pega un crit, siga roja. És roja si li pega Paredes a Vicentet, que no sé com li diuen això de Levante, això, com si li pega Renato a la Min. Hay que proteger a Espí com a la Min. I el que entra, si és Renato, i va a destemps com Paredes. N'hi ha que, quan tens... Pues no, i sa descompensació és el que ens porta a totes aquestes coses, sempre ahí en el freno m'ha ficat i que sí, que sí, no. Nosaltres què vam fer? Nosaltres vam anar al camp del Llevant, no?
Sí.
Vam construir el nostre i quan se va acabar van vindre tots així, no?
Sí, sí.
Pues ja està. Tan difícil no era, eh? 27 sobre les dos. Algo més de l'Espanyol. Ah, l'àrbit, tio, l'àrbit del Villarreal Espanyol.
Cordero Vega.
Què vol dir això?
6 partits en ell, 2 victòries i un empat, 3 derrotes.
Cordero Vega és l'encarregat de pitar-ho. I en el VAR?
Pizarro Gómez.
¿Alguna malesa o algo que tinguin que tremolar?
Una mateixa no recorde, però igual Patuel en un minut m'envia algo.
Sí, sí. Anem a veure què diu Marce d'este partit contra l'Espanyol de Barcelona. Recordeu, el gran dubte Gerard Moreno, que estiga o no estiga, pareix que està, almenys les sensacions són ises, però durant la setmana ha entrenat a banda. Va dir Marce que entrenaria l'últim dia i que hi creu que va jugar. Han vist imatges de l'autobús arribar, està a Yoce, però tu a Gerard l'has vist?
Ja, però...
Igual ha eixit abans.
No, no hem vist a molts, no hem vist a molts.
Igual ha eixit abans, igual ha eixit abans. O ha eixit per una porta falsa o algo. No patiu, no patiu.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja.
Fundació Caixa Rural Villarreal obre la convocatòria d'ajudes d'acció social 2026. Ja pots presentar el teu projecte per a optar a les ajudes que la Fundació atorga a les entitats sense ànim de lucre de Villarreal del 12 de gener fins al 12 de febrer. Més informació en www.fundaciocaixarural.org.
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
No anem a escoltar a veure què diu Mercè. Per cert, avui és l'acte del brindis del Vila-real Club de Futbol, així com l'acte de l'entrega de premis de l'agrupació de penyes que fa, pues, jo diria que són tres premis, un és per a una de les penyes, un altre és per a algun treballador del club o algú del club que sempre està pendent de la gent de les penyes, i l'altre és per a un company dels mitjos de comunicació, o per a un mig de comunicació. Tindrà lloc a les 7:30 de la vesprada en l'agrupació, la seu que té ahí al carrer Ruf Millars, que és el carrer, no?
Número 3.
Pues ahí. A les 7:30, primer a les 8, ara serà a les 7:30 de la vesprada.
No, només una cosa, que té raó Gonzalo, el primer partit després de Setmana Santa Pasqua és Girona, o sea que encadenem tres seguits en abril, Girona, Sant Mamés i Oviedo, fora de casa.
Tres seguits.
En abril, que és quan te ho jugues tot.
Vale. Bueno, pues tindràs que guanyar, no?
Sí, sí, però que sempre és més complicada i si des com, sobretot Sant Mamés, dices tres.
Bé, Sant Mamés és una altra final, eh?
Volem, anava a dir, bueno, l'Atlètic...
Els pròxims partits del Vila-real,
quins són? L'Atlètic podem tindre la sort de que si passa a la final de Copa, igual ese dia trau a l'equip B.
Que ara el calendari del Vila-real, l'Espanyol, Getafe, dissabte el 4 i 4...
El dimecres de la setmana que ve anem al Llevant. Camp del Llevant, a l'altre diumenge ve el València... A l'altre dissabte vindrà el... Bueno, anem al camp del Barça i el cap de setmana de la Madalena ve l'Elx.
Quin seria el proper...
Ixe és el 8 de març, si no m'equivoque.
Que serà el proper que tindrem... Com se diu això? Horari.
El proper horari, sí.
Es costa més traure un horari que...
Es que això, com és possible que es coste...
Perquè decidís la tele, Rubio, tio, t'ho explique sempre. Són molt
però de la tele li dona igual l'audiència?
Al de la tele no li dona l'audiència. Al de la tele té que quadrar tots els horaris perquè puga cobrir tota la parrilla.
Que parlen el de l'Sky, que el de l'Sky ho fa en tres mesos d'anterioritat.
No, mira, el de l'Sky, Rubio, a vegades conteu coses que no són veritat. L'Sky, la meitat dels partits no es televisen. No?
És del dissabte a les 4, no?
Vale. Ja n'hi ha una muntona de partits que no se televisen. Una muntona de partits que no televisen. I a partir d'ahí sí que tenen un acord per el qual els clubs, més o menys, accepten d'aquesta manera. Així no. Així el de la tele cada setmana pot pensar que hi ha un partit que és molt més important per ell que un altre. ¿Vale? Entonces, en vegades de dir, no, és que un València-Villarreal sí que sempre és interessant, però m'interessa més, no sé... Sí, que està mal muntat. Està mal muntat perquè els clubs han venut a la tele. Però és que vos torna a dir, és que sense la tele els clubs no funcionarien. Com ho arreglem? Avui m'han dit de l'Espanyol, com se juega el lunes? Hòstia, perquè els clubs volen. Si tots els clubs digueren dilluns no se juga, no se jugaria dilluns. ¿Vale? Però els clubs creuen que tenen que jugar dilluns perquè si no juguen dilluns no arriba. Perquè el de la tele es diu, no, no, si jo no faig un partit dilluns no puc vendre el producte. I jo sempre vos dic el mateix. És tan bo el producte espanyol? És tan bona la Lliga com per exigir i demanar i que tot el món pague tot això, aquests milions que diuen que ens van a pagar? O sea, eres una Lliga que se'n va a Indonèsia i dius, jo vull $2 milions per televisar? Jo no ho veig. No ho veig. No lo veo. Sí, el Madrid sí. El Madrid va a Indonèsia, se para el país, se'n va a Tailàndia i se para el país, se'n va a Xina i se para el país, i el Barça mig el para. Bueno, pues ho han muntat així. Hem estat durant 20 anys venent Madrid-Barça, Messi-Cristiano. O sea, així ha hagut vegades que s'ha venut més el jugador que el club, no? O sea, així és l'únic país del món que se para el país i paren totes les televisions pel Baló d'Or o per la bota de... O sea, no? O sea, si havia una guerra durant mesos per al Balón d'Oro i cap dels dos era espanyol. Pues eso. Bueno, pues si tu el teu producte el centres una cosa, el vens per una cosa, després vas a exigir i dirà, no, no, jo si no juego al Madrid... Bueno, si lo més fàcil és quan anem a Aràbia. Quan anem a Aràbia. Per què paguen en Aràbia?
Per el Madrid-Barça.
Pues ja està. Tu no vens la Lliga. Has venut sempre el Madrid i el Barça. I ara vols vendre la Lliga i te diuen, no, no, pues, error. Que també és veritat que també som el que som i el Villarreal ven el que ven i els altres clubs venen el que venen. Bueno, pues sí, pues hi hauria que fer un terme mig, però bueno, ara estem en això. I el problema és que la tele vol partir dilluns perquè diu, a mi me costeu un dineral i no el trac. No? Dirà, hòstia, jo no li trec rendiment per lo que me feu pagar. Per lo tant, l'única manera de treure-li rendiment és ficar-vos en horaris random i dilluns i divendres i, claro, damunt de l'altre. Dius, no tens una plataforma de tele, tens que pagar i tens que estar en una plataforma, te costa 100 euros. Tia, fiqueu la tele, fiqueu el futbol a 20 pavos, no? A 20 pavos, tots els partits, però no poden, perquè no dona. Bueno, d'igual, és cansino, tio, sempre és el mateix. Tu tens que preguntar-te com és possible que el Villarreal, que som, no ningú, estem ahí al mig de la guerra i aguantant d'un costat i d'un altre. Això sí que és difícil, perquè tu sí que eres, vamos, l'últim, quasi sempre, i estàs ahí peleant entre els millors. Marcelino, de lo de esta nit, que és lo gordo. Lo gordo lo
sí, llevábamos una racha negativa en cuanto a los resultados. Yo sabéis que no es algo que utilice ahora, sino que vengo intentando durante toda la temporada distinguir todas las competiciones y no juntarlas todas en un conjunto, ¿no? Porque, bueno, pues desgraciadamente la Champions nos llevó a una situación de no jugarnos deportivamente objetivos, y eso, quieras o no, siempre está en la mente del futbolista acá a la hora de encarar ese partido y pensar en el siguiente, y sobre todo con el partido de Pamplona, donde había muy poca distancia entre uno y otro, ¿no? Pero sí que es verdad que veníamos de dos derrotas consecutivas en Liga, y bueno, habíamos jugado dos partidos muy complicados, uno contra el Real Madrid en casa y otro contra el Betis fuera, pero que yo creía que habíamos jugado competido a un buen nivel. Y nos tocó ir a Pamplona, que también es otra salida muy, muy difícil, como así ya en un transcurso de la temporada bastante amplio como para sacar conclusiones, nos dice que es un campo muy difícil. Fuimos capaces de ponernos por delante, luego estuvimos detrás y al final empatamos. Creo que mostramos un nivel competitivo bueno. Quizás nos hubiera gustado, pues, con balón tener más fluidez, pero también hay que poner en virtud lo que hace el rival. Y a partir de aquí, pues, sabemos. Bueno, pues es el propio juego, son las dinámicas. Estamos viendo que cada vez es más difícil para todos los equipos mantener la regularidad, por lo que te exige las competiciones y sobre todo para nosotros competir en Liga y competir en Champions, y siendo no un equipo de los, digamos, top y acostumbrados a ese proceso, pues es muy difícil que prácticamente en las principales ligas de Europa sean capaces los equipos de mantener unas dinámicas muy, muy positivas en ambas competiciones a la vez. Y creo que esto nos ha supuesto, pues, un poco de cansancio físico y mental, aparte de, pues bueno, circunstancias como pueden ser, y dije antes, y repito, pues la falta de ese plus competitivo deportivo a nivel de poder clasificarnos, que desgraciadamente no tuvimos en Champions los últimos partidos, y también por la entidad de los rivales, ¿no? Todo ello yo creo que nos generó un poco de cansancio físico y mental, en el cual yo creo que las semanas continuas de entrenamiento nos van a venir muy bien para recuperar sobre todo continuidad, porque creo que somos un poquito más discontinuos. Y lo que es evidente, pues, es que en los últimos partidos estamos, pues, metemos algún gol en propia portería, nos meten goles de rechaces, situaciones que a veces el rival también tiene ese golpe de fortuna, y arriba sí que hemos perdido un poco de fluidez y creo que de intensidad en la finalización de las jugadas. Creo que todo ello viene marcado porque en un momento, pues, creo que la competición nos llevó a saturar. Entonces, espero que lo antes posible recuperemos la continuidad. Yo siempre digo que la continuidad, porque el equipo creo que pudo lograr otro resultado contra el Betis, pudo lograr otro resultado contra el Real Madrid, pero cierto es que no lo logró y ahí está.
Salir siempre jugando desde atrás, bueno, hoy en día en el fútbol lo hacen ya prácticamente todos los equipos. Has perdido detrás a un jugador que era muy importante para eso, que te daba tranquilidad y buen toque, como era Juan. Hemos visto que en muchos partidos se pierden balones saliendo desde atrás. ¿Eso cómo se puede cambiar? ¿Cómo se trabaja? ¿Con alguna variante táctica? ¿Trabajándolo más? ¿Cómo se hace?
Yo veo los partidos y no creo que perdamos muchos balones. Lo que es que perdemos algunos que luego resultan importantes. Bueno, pues perdimos un balón atrás y supuso un gol, que fue el día del Alavés con 3-0. No recuerdo otras situaciones donde hayamos perdido el balón en inicio de juego y que nos haya supuesto una ocasión clara del rival. Si situaciones ciertamente de peligro, puede que el día del Real Madrid aquí, pero bueno, el Real Madrid vino a presionar muy intensamente, estuvimos un poco imprecisos, pero yo creo que muchas veces son los resultados, eso de que hablábamos, esa fluidez, ese dinamismo, que puede que ahora nos falte un poquito, porque también eso se puede trasladar a otras zonas del campo, donde quizás no tenemos esa, repito otra vez, esa continuidad ahora hablando del juego que tuvimos en otros momentos de la temporada. Pero seguro que volveremos a recuperarnos a ese nivel.
El partido del Español, que llega, todavía no ha ganado en este año, pero sigue estando relativamente cerca. Es un partido muy importante porque si ganáis y que lo alejáis a un rival que, por estar en la tabla donde está, sigue siendo un rival directo.
Es un rival directo porque ha sumado, creo que 34 puntos en la primera vuelta, que me parece pues una puntuación extraordinaria, lo que viene pues a decir que es un equipo súper competitivo, que ahora pues bueno, a lo mejor no le están saliendo tampoco esas situaciones puntuales, pues yo vi que partidos contra el Alavés tuvo sus ocasiones para lograr otros resultados, en el último minuto en el descuento tuvo una ocasión donde pudo empatar, pero pues a lo mejor no te viene, ¿no? Contra el Valencia perdió de penalti en el último minuto, pues son situaciones que te marcan a favor o en contra, pero lo que está claro es que es un equipo que sabemos que tiene una estructura muy determinada, un estilo muy determinado, y que es un equipo muy muy competitivo y difícil de ganar. Entonces pues ha conseguido, creo, 4 victorias fuera de casa, en campos además importantes, y por supuesto que nos va a poner en muchísima dificultad. Nosotros jugamos en nuestro campo, queremos ganar, sabemos lo que supone este partido, porque es alejar a un rival a 11 puntos más golaveraje, o si nos ganan ellos, que se ponen a 5, y entonces en esa dinámica de partido importante entramos.
Como decías, eso, ¿no? El Español va a ser un rival complicado, pero es cierto que están en un bache bastante negativo. Creo que son 5 jornadas sin ganar, 4 derrotas. No sé si crees que puede ser un punto a favor vuestro que les llegue a afectar eso anímicamente o mentalmente, que, pues como decías tú, que la Champions llegó a saturar al equipo, a lo mejor a ellos esta racha les puede también saturar mentalmente.
Bueno, yo creo que cada uno hacemos, el Español también puede hacer la lectura de que nosotros llevamos 5 partidos sin ganar. Si sumas una competición y otra, pues puede hacer la misma lectura que nosotros. En la Liga no es el caso, pero bueno, pues cada uno hace la lectura en función de cómo quiere ver o lo que es la realidad. Y la realidad, pues esa, si juntamos competiciones o no las juntamos, ¿no? Pero yo sí que creo que es un equipo competitivo. A mí me parece que es un rival muy difícil, que tiene las ideas claras, que defiende bien. Creo que solo han encajado 11 goles fuera de casa en todo lo que va de liga, que ha logrado 4 victorias. Me parece que un total de 15 puntos fuera de casa, lo que indica que es un equipo, independientemente de esta última racha no positiva, pero cuando van más de 20 partidos de liga disputados, demuestra que es un buen equipo, que es un equipo competitivo, difícil de ganar y que puede sorprender a cualquiera. Y eso es con lo que la lectura que yo hago del Español. Nos va a exigir mucho, es un equipo que corre, que contraataca muy bien, que te incomoda, que luego juega bien con balón en la estructura que se coloca, y que luego pues verticaliza mucho las acciones de ataque. Entonces, vamos a tener que tener un muy buen nivel para ganar, lo sabemos, tanto a nivel de juego como a nivel de esfuerzo.
Y hablabas también antes de recuperar la continuidad, y continuidad precisamente es lo que tienes tú contra el Español de local, que hay una estadística que dice que hace 10 años que no pierdes contra ellos. Imagino que vamos a intentar que no gafarlo, ¿no? Y que siga esa racha.
Es que no sabía esa estadística. Me sorprende bastante, pero no la sabía. No recuerdo ni el partido, estaba echando memoria el otro día, no recuerdo ni el penúltimo partido, recuerdo el último que jugamos aquí, que fue un partido muy disputado, que nos pusieron las cosas muy difíciles, ganamos 1-0, que era aquel partido aplazado, y que es la referencia más inmediata que tenemos aquí en nuestro campo contra ellos. La más válida, ¿por qué? Pues porque el Español tiene muchos jugadores de aquellos, nosotros tenemos también bastantes, los entrenadores, los cuerpos técnicos son los mismos, y entonces yo creo que va a haber una similitud grande con ese último partido. Intentaremos que, eso sí, tener un resultado como aquel, porque como estamos hablando, pues bueno, significaría alejarnos, sacarles 11 puntos más o labraje, prácticamente son 4 partidos, y a estas alturas de competición, sin ser determinante, sí es importante.
Mister, hace muchos años que el equipo tiene una estructura defensiva, sobre todo en esa banda derecha, con un futbolista más defensivo, antes incluso de que tú llegases, porque ya jugaba ahí Juan Foy, luego lo has mantenido tú también, y ahora llega un lateral derecho que, por lo que hemos visto al menos, tiene muy poco que ver con ese tipo de futbolista, como es Freeman. Quiero preguntarte por su adaptación, porque viene de otro fútbol, la mitad de temporada, si crees que se puede adaptar a eso, o si cuando él juegue eso va a significar que vais a tener otra variante de juego.
Bueno, lo primero, yo creo que tenemos que ser pacientes con la adaptación, como comentas. No tenemos que ser todos lo suficientemente generosos en el tiempo para que un futbolista joven, además muy joven, tenga esa adaptación al idioma, a las costumbres totalmente diferentes, al juego totalmente diferente, a la competición. Pero la verdad es que estamos muy satisfechos, porque tiene un nivel de entrenamiento muy bueno, la adaptación parece que se acelera, nos ofrece una variante ofensiva también, intentaremos aprovecharla, pero bueno, pues para determinados momentos podemos cambiar ese concepto, como ya lo hemos hecho a lo largo de la temporada, pues en algunas ocasiones colocando ya a Teyon o dándole una función a ese futbolista en esa posición diferente, pero bueno, creemos que es un jugador de presente y de futuro, así lo habíamos decidido cuando empezamos a verlo todos en el club, y ahora pues a darle el tiempo y también pues el trabajo necesario para que esa adaptación sea lo más rápida posible.
Bueno, pues Marcelino, parlant de este chaval que, como os he explicat jo al principi, claro, la idea és que s'adapte, que puga ser i vaja a ser un futbolista en una projecció brutal. Jo, esta teoria de que va començar Emery, no?, de la central reconvertit a lateral i que tingués prolongació en el lateral més incisiu per l'esquerra, i sa situació, jo crec que en el Villarreal, en Marce, va haver un moment que no era així. I m'explique. Qui era el lateral l'any passat del Villarreal Club de Futbol? Titular.
Cardona i Kiko.
Dret, Rubio Dret.
Kiko.
No? I Kiko femenia, què és?
Tirao pa'lante.
No? Més que menys, no?
Sí.
Sí, lo que pasa es que el va ajustar perquè tinguera ese balanç més defensiu, però... O sea, no cree que Marcelino li coste gens si té dos laterals de progressió i d'eixida i de potència. No sé, ja...
Bueno, l'únic que a projecció de l'any que ve, Romero sí que és un que per l'esquerra pues tindrà... t'aplegarà prou vega esa línia de fondo.
Pues ne tindràs dos, un per la dreta o per l'esquerra. A lo millor això te repercutís ja que no tingues un extrem pur com Pepe en la dreta i tingues més un interior com tens en l'esquerra. I això te reforça més el mig del camp. Bueno, ell sabrà. Jo crec que el Villarreal té que tindre alternatives i este xaval te les dona. O sea, alternatives i davant un lateral. Però sí, com li preguntàvem, vull veure què fa Marcelino, no? Bueno, vull veure primer què fa Marcelino, si se queda o no. Quina és una de les coses que tenim que saber. Si al final totes les parts arriben a acord, diuen, se queda Marcelino. Perquè, claro, a lo millor l'any que ve no està Marcelino. I el que ve no vol un lateral central, no? Per exemple.
Pot ser.
Que jo crec que estarà Marcelino. Estic convençut. Espere. I, a més, crec que és el millor per ell i pel Villarreal. I crec que és el més intel·ligent. Però, com dia aquell, pas a pas. Avui guanyeu-li a l'Espanyol, que és el que hi ha que fer. De l'Espanyol ha parlat del seu entrenador, ha parlat de Gerard Moreno, de la importància.
Bueno, la figura de Gerard Moreno i la de Alberto Moleiro. Si analitzais al Villarreal, ja que me haces la pregunta, que entiendo que viene por ahí, no juega con media punta, juega con dos y con un punta de referencia que normalmente... Podría ser Ayoce, que está lesionado, puede ser Tani o puede ser Mikautadze, que es la que utilizan más. Bueno, ellos lo que te buscan es generar superioridad dentro, con una estructura ofensiva muy parecida a la que utilizamos nosotros y con jugadores de un nivel pues muy alto. Al final, Gerard, lo mejor que tiene Gerard es que entiende el fútbol fenomenal. Aparte que de 8 situaciones de gol, de 10 que tenga, 8 y media o 9 van dentro, él aparte entiende el fútbol bien, te hace jugar al equipo. Bueno, Gerard es un jugador que si las lesiones, por desgracia, que ahora le están perjudicando, no fuese así, es de los mejores delanteros de España, por no decir el mejor.
Pues eso diu Manolo. Respecte al partit, ells estan convençuts de que van a guanyar així.
El primer que hem d'agafar és a tornar a recuperar la nostra fortalesa, que ha sigut tenir la porteria a zero. Quan hem encadenat els 5 partits guanyats, ha sigut sobretot per aquest motiu. Crec que això és bàsic, que hem de tornar a agafar aquesta dinàmica de defensar. Crec que no hem defensat tan malament. L'altre dia potser és el dia que pitjor vam defensar, el dia a l'Alavés, però sí tornar a deixar la porteria a zero i que els petits detalls que en molts partits a la primera volta han caigut a favor, ara han caigut en contra i que no passi demà. A partir d'aquí crec que són capaços de guanyar a qualsevol camp, ho hem demostrat, i a qualsevol rival. Hem de competir al màxim nivell perquè sabem que el Villarreal és potser de les 3-4 millors, bueno, 4 millors plantilles de la Lliga segurament per efectius i per qualitat, i el partit serà molt complicat, però sí que anem convençuts de treure alguna positiu i anar pels 6 punts.
I la clau del partit? Diu que no té que haver transicions, és a dir, que no tinga... que no mos donen espai, Rubio, si no es liquidarem, diu Manolo, no?
Que no passi lo del gol de Buchanan allí.
Sí, de fet, demà, bueno, demà hem tocat dues coses de la situació ofensiva de l'equip, quan tregui la pilota, que demà pues, es veurà el partit, que espero que ens ajudi una mica per les tornades, per estar més ben col·locats, que ens doni una situació també de més profunditat tant a banda esquerra com a banda dreta, i esperem que això es pugui donar. Bueno, es fa amb la millor idea, no és tocar molt el sistema, la veritat, ni molt menys, però sí és tocar posicions que ens permetin tenir l'equip bueno, més ben estructurat per córrer i amb dos jugadors exteriors que puguin tornar ràpid per pal·liar aquestes situacions. A partir d'aquí, els dos pivots de demà que juguin són fonamentals a les vigilàncies per estar a prop dels centrals, i si aconseguim tenir la pilota i mantenir una estructura adient per defensar en cas de que la perdem, tindrem moltes més opcions de treure els 3 punts demà.
Pues està clar, l'Espanyol va vindre-se a esperar, va tancar línies, va juntar els mitjos centres en els centrals, va donar-li o va ficar velocitat en les dues bandes de futbolistes que sí, puguen atacar però que tinguin retorn, és a dir, que defensen quan perguen la pilota. No vaig a veure jo, no me crec que l'Espanyol vaig a buscar-nos en el nostre camp, ojalà, perquè, com ha dit Manolo, allí ja es vam liquidar en l'espai, no? O sigui, que jo veig un Espanyol més replegadet, més dient...
Bloque bajo.
Tinto la pilota i ja després ja te diré.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Villarreal.
Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Bueno, pues com dèiem, a les 7 i mitja, lo de la gent de l'agrupació de penyes, per si algú vol anar i veure l'acte i disfrutar primer del brindis dels 42 puntacos i després dels premis que pugui donar l'agrupació de penyes. Algo més del partit, claro, no sé quina entrada esperem. És el primer dilluns de l'any, Feia temps que no jugàvem dilluns, des del dia de l'Espanyó de la Dana ja no hem tornat a jugar mai més.
En la porra apunta'm de 7.500 avui.
De 7.500. Va guanyar el B, de don David Albelda.
0-1, gol de José Lillo.
Sí, està en promoció d'ascens.
Lloc 6-E, 33 punts en playoff.
Sí, però així el que hi ha que mirar, el que és important no és el playoff, és el forat. A quan està el forat? El descens, claro. 27 punts, i tu tens 33. 6 punts, ja. Bueno, no està mal. Ara, això està apretat, 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 però apretadíssim, perquè tu tens 33 i hi ha un muntó de gent que estan 28, 29, 30, 31, 32, 33. Líderes del Sabadell amb 43. Mira que és difícil dir Sabadell, doncs pues encara que tio que diu Sabadell.
La de passapalabra se va endurir el bote i la doble L no la va pronunciar molt bé.
No, no. I l'Atlètic madrileño, que anava com un tir, està en 40. I des d'Albella dius que porten 8 partits seguits sense perdre. Joder, i li han canviat l'equip sencer, eh? I la llàstima és que l'altre dia el Tarazona, sense haver tirat casa a porteria, li va fotre una victòria, perquè si arriben a valdre els dos del Tarazona, estaries en 35, estaries al mateix lloc, però estaries, bueno, no sé, no ho està fent gens mal, don David Albelda.
El dissabte a les 4 i quart ve l'Eldense, sí.
L'Eldense és dels bons.
De playoff també, sí.
Sí, sí. O sea, juguem a casa contra... Si guanyen ICE... Ja comencen a presentar,
claro,
candidatura, 30, claro.
36 punts i el Dense que està en playoff tindria 40.
Sí, sí. Bueno, tu ja estàs en playoff. Sí, sí. Tu estàs, eres l'últim de la fila, però estàs en playoff. Per cert, l'altre dia van me dir, no, és que el juvenil divisió d'honor no va molt bé. Claro, quan baixen... Claro, és que vosaltres penseu que Gaitán podria jugar al juvenil. I el tio està fent xitxarros en primera ref.
Que, per cert, apunteu, 25 de febrer... A les 5 de la vesprada dimecres, els de la Youth League contra el Legia.
25 de febrer, a les 5 i mitja?
A les 5 de la vesprada.
Dimecres.
Dimecres, dia 25 de febrer, a les 5 de la vesprada, torna la Youth League, el Villarreal contra el Legia.
Dius en una alegria, que pa què, eh? T'agrada tu la Youth League, Isa, eh? José Lillo jugarà a la Youth League.
Espere que José Lillo, Hugo i Budesca puguen estar ese dia, sí, disponibles.
Són els tres que li donen. Claro, lo que, claro, dius... Budesca. És que Budesca és de lo millor del primera red.
I ahir estava sancionat, Dani.
Claro, què seria millor? Què seria millor? Que els tres jugaren la Lliga Juvenil de Divisió d'Honor i que guanyaren la Lliga de Divisió d'Honor o pogueres pugnar per estar al costat del València? O que estos xavals juguen en primera red en 16 de 7 anys?
Tenen que jugar lo màxim que puguen.
Claro. Què creus que és millor? Si bueno, poden jugar en primera red, que poden jugar en primera red?
Claro,
no?
Anava a dir, si no estar en la banqueta del primer equip, però estar... Joan i tenint minuts en el B.
No, no, jo t'estic parlant de tindre's el juvenil. Tindries un juvenil que volaria, no?
Sí, sí.
Perquè si en Champions League...
Masià, no sé si t'he dat també encara
claro,
de...
Claro, és que tu podies ficar a juvenil a Masià, a Budesca, a... Com se diu?
A Hugo
i a José Lillo. José Gaitán. Joder, són quatre reforços de gent que estan jugant a primera ref a un bon nivell. Però, claro, què és millor pel xaval? Doncs pues és molt millor que jugui en primera ref i que salte categories. Claro, s'han saltat dos categories, s'han saltat el C, eh? Del tiró, tots ixos. O sea, ixos tienen que estar en juvenil, Rubio, i estan en el B, ja. espere que vaya bé i que ens donen coses i que puga arribar algú d'ells. Després és difícil, però bueno, si algú dels quatre pot estar, pues, entre Macià, Budesca de lateral, d'ací tres anys, d'aixòs quatre, n'hi ha dos en el primer equip del Villarreal, és un èxit.
Bueno, ja vega, està més que és el puesto, perquè a lo millor adelantado està en el C, però a lo millor de migcampista és més complicat, perquè
claro,
no sé com dir-ho, hi ha més migcampistes per davant de tu i home, ara, si no se lesiona algú, no tens l'oportunitat de voltes.
Ara mateixa me sa mal, però Budesca ho té mal, perquè, joder, has fitxat a Freeman, tens a Mourinho pa 5 anys i tens a Pau Navarro, el lateral dret ara mateix va ser difícil que tingués lloc. Va ser car, dur i complicat. En el mig centro, si se'n va en Tomàs, si se'n va...
Volem, Dani.
Si renova Parejo, que jo crec que se quedarà un any més Parejo a la baixa.
Ja, claro, però si a Enkel li queda Parejo, mas si encara el pot cedir a,
claro,
a un Córdoba...
Claro, però d'ací dos anys torna Macià, juga-te en Córdoba en segona divisió, es titula en el Córdoba, i Senís. Pues tu l'any siguient dius, Macià, pa acá, quart mig centro, Macià. Claro, és que és lo que hay. Si tornarà alguna volta a l'Eix, que no sé si tornarà, però ojalà Déu, claro, quan se'n van a l'Eix és que està ell i tapa en la porta. És que depèn del moment de l'entrenador, de la confiança que te tinga, de ese salt que diguen, va, ara és la teva oportunitat, i damunt de quan te toque, competir. Jo sempre dic, Carlo Adriano, per exemple, quan anava a donar el salt se fot el genoll. Forés, lo mismo, quan podia ser el quart davanter del Villarreal i partís en la tibia. És que no és fàcil, eh? No és fàcil. Ale, a les 8 i mitja comencem.
8 i mitja.
Villarreal Espanyol. Esperem no patir molt.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.